Ens acompanya la responsable de l'àrea de món àrab i mediterrània de l'Institut Europeu del Mediterrani, professora de política àrab a la Universitat de Barcelona i cap de redacció de la revista trimestral Afkar Idees, Lourdes Vidal. Amb ella analitzem com s'ha desenvolupat l'anomenada primavera àrab a Egipte i quin és el present i el futur del país. Benvinguda a Cugat.cat.
Moltes gràcies.
Què ha suposat la primavera àrab a Egipte i per al món?
Bé, Egipte ha suposat un trasbals en l'ordre polític i social que hi havia abans del 2010, ha suposat la possibilitat real o imaginada, però una possibilitat de canvi, ha suposat alliberar la paraula de certs sectors de la societat, però sí que és veritat que hi ha hagut és un procés molt llarg, és un procés que els canvis no s'han traduït directament a efectes socials, la gent no ha vist molts canvis en el seu dia a dia i de fet en l'ordre polític si bé hi va haver un trasbals en el sistema polític que hi havia abans de la caiguda de Hosni Mubarak, és veritat que hi ha hagut un cert retorn de l'estament militar al poder polític i un cert retorn, podríem dir, d'alguns elements de l'autoritarisme que s'imposava abans de la caiguda de Mubarak. Per tant, és un procés que està encara en construcció i no sabem ben bé encara cap on conduirà, si conduirà cap a un sistema polític democràtic i lliure o conduirà cap a un sistema polític, diguem, amb un autoritarisme controlador o una democràcia més o menys coartada o limitada.
Mubarak dimiteix el 2011, l'any següent els germans musulmans i Mohamed Morsi guanyen les eleccions i finalment el 2013 els militars fan una demostració de poder i pugen al poder. Aquest fet demostra que Egipte té un exèrcit amb un esperit molt intervencionista.
L'exèrcit d'Egipte és un dels actors polítics principals, diguem, que organitza i ordena les regles del joc des de fa molts anys. De fet, l'exèrcit egipci ja des dels primers intents de modernització de l'Egipte contemporani, sota el comandament de Muhammad Ali, que era un militar, diguem, hi ha un procés d'egipcianització sota l'imperi otomà, hi ha un procés d'egipcianització d'aquest exèrcit, hi ha un procés en el qual es vincula molt la societat amb l'exèrcit. L'exèrcit, al final, és aquell actor polític que és capaç de fer fora els poders colonials, que és capaç, diguem, de garantir la independència del país, i, de fet, el país camine després de la independència sempre sota la batuta d'un militar. Els militars, a més, són contemplats com un estament de prestigi del país, no? I al final el que veiem és que, a part del sistema de Mubarak i de l'entorn de Mubarak que s'havia fet fort en els darrers anys en l'àmbit polític, l'estament militar continuava tenint un poder polític i econòmic important i que en el moment en què cau Mubarak han estat els militars els que han gestionat el procés de transició i en què han marcat una mica les regles del joc. Per tant, és un actor principal i en el moment en què les coses no han anat com ells volien, evidentment han tingut capacitat i fins i tot certa legitimitat popular per intervenir, no? El problema és que ells sempre ho han fet no tant potser pensant en els interessos dels egipcis, sinó pensant en garantir el sistema que els permet a ells ser els mestres d'aquest joc polític a Egipte.
Per què creu que la majoria de la població va donar suport a aquest cop de força de l'estament militar contra els germans musulmans?
Perquè en aquell moment hi havia una fragmentació social molt important, una polarització, molt recel entre els dos sectors de la societat, no només era una qüestió política, sinó també era una qüestió social, de molta desconfiança entre els dos sectors d'aquesta societat, entre el sector popular més islamista, de tendència més islamista, religiosa, conservadora, i els sectors que esperaven un sistema polític en el qual hi hagués més separació entre religió i política i que normalment són anomenats liberals o secularistes. Ja no només és que s'havia trencat la coalició que havia permès la caiguda de Mubarak, que era una coalició en la qual participaven tots aquests actors, s'havia trencat, sinó que a més aquests dos sectors de la societat estaven enormement enfrontats entre si sobre el projecte social i el projecte d'estat que s'estava construint. Llavors, aquest punt de fragmentació més la desil·lusió respecte respecte als, al que aportaria la revolució, és a dir, la gent va fer la revolució pensant que els beneficis de fer caure el sistema de Mubarak vindrien molt aviat, hi havia unes expectatives enormement elevades sobre el que la revolució portaria, i un any després, evidentment, hi havia molta frustració, perquè no només és que no hi hagués hagut canvis en positiu, sinó que moltes de les coses que hi havia al país, diguem, havien empitjorat, els nivells de pobresa, la inestabilitat social, la inseguretat, tot això havia anat a pitjor, no només per la pròpia inestabilitat del sistema polític i del règim polític, sinó a més també perquè el context econòmic s'havia complicat moltíssim arran de la inestabilitat política, és a dir, no hi havia inversions, no hi havia turisme, i per tant els mitjans de vida de les persones s'havien empobrit molt. No? Aleshores, hi ha tots aquests elements fan que es trenqui la unitat, la fragmentació, les condicions de vida, la frustració de les expectatives de la revolució, fan que, d'una banda, es forgi una coalició, no?, entre una nova coalició molt àmplia, molt gran, que mobilitza molta gent el 30 de juny del 2013 al carrer, i que això té una legitimitat, no?, perquè el que fa és fer sortir molta gent al carrer protestant per la gestió i el govern de Morsi, demanant la dimissió de Morsi, però en un moment donat, el 3 de juliol, hi ha un cop d'estat en el qual els militars diuen respondre a aquesta demanda popular fent fora un president elegit democràticament i imposant, diguem, un govern de transició que sigui, encara que sigui més o menys representatiu, diguem, no ha respectat les regles del joc democràtic.
Amb el canvi de govern es va empresonar Mursi i la seva comitiva. El seu judici s'ha anat posposant durant els últims mesos i encara no té una data fixa. A què s'atribueix aquest endarreriment?
Bé, de fet, el que passa és que sí que hi ha hagut molts judicis perquè, evidentment, Mursi va ser detingut i, podríem dir, segrestat en el moment en què els militars van fer el cop d'estat. Però s'han anat detinguent no només a Mursi, sinó a tota la cúpula de l'Organització de Germans Musulmans i a una bona part molt gran de la militància. Cal tenir en compte, a més, que la caiguda de Mursi va acompanyada després de la repressió molt feroge contra l'Organització dels Germans Musulmans. Comença amb el desmantellament de les sentades, de les acampades que els germans musulmans tenien per protestar contra el cop d'estat, un desmantellament violent, on s'utilitza foc real i on moren centenars, i a xifres que diu ho augmenten fins i tot a un miler de persones en aquestes sentades, i després hi ha tota una campanya de detencions massives de membres de l'organització, i l'organització en si, la confreria, és anomenada grup terrorista. A partir d'aquí hi ha una sèrie de judicis en massa que el que fan és condemnar, i es comencen a pronunciar, els jutges comencen a pronunciar una sèrie de condemnes a mort de centenars de membres de germans musulmans, algunes de les quals han estat ja ratificades. I una de les condemnes de mort és el Mohamed Badia, que és el líder, el guia suprem dels germans musulmans. Això, diguem, simbòlicament té una repercussió molt important. En el cas de Mursi, evidentment, possiblement s'està gestionant els tempos, no? d'anar veient, diguem, perquè a Mursi els càrrecs dels quals se li imputen s'han d'anar desgranant, s'han d'anar argumentant, i evidentment s'estan gestionant els tempos d'aquestes condemnes i d'aquestes sentències. El que és més preocupant de tot, quan sigui jutjat Mursi, però el que és més preocupant de tot són aquestes condemnes a mort. No? De fet, la pena de mort existeix a Egipte, però s'imposa en molt comptades ocasions i s'aplica encara en més comptades ocasions. Per tant, de sobte, centenars de condemnes a mort ratificades, això fa pensar, diguem, que la deriva que porta el govern militar respecte a l'islamisme és un intent d'erradicació i, per tant, és molt perillosa pels efectes que pot tindre a llarg termini.
Passa una mica el mateix amb les eleccions, no? El que dèiem abans d'aquest endarreriment. Fa un any d'aquest cop d'estat i els militars, quan van obtenir el poder, van prometre que convocarien eleccions. Per què hi ha aquest endarreriment?
Bueno, de fet, s'han convocat les eleccions presidencials, aquestes sí que s'han fet, i ha estat escollit Abdel Fattah al-Sisi com era d'esperar, i ells, evidentment, gestionen els temps i gestionen aquest procés de transició. Aleshores, evidentment, convocaran eleccions parlamentàries, perquè ja, diguem, no tenen
per què no fer-ho? El poder presidencial ja està en mans d'un militar, per molt que hagi, ell hagi, diguem, dimitit dels seus càrrecs com a militar, Abdel Fattah al-Sisi no deixa de ser un personatge clau de l'estament militar i, per tant, representar a l'òrbita militar en el poder polític. Ara es convocaran eleccions quan ells consideren, però no tardaran molt més, és a dir, hi ha un cert endarreriment del full de ruta que estava previst, però tampoc tant. Durant el primer any que el Consell Suprem de les Forces Armades es va fer càrrec del procés de transició després de la caiguda de Mubarak, també s'havia compromès a transferir el poder a mans de civils en un termini de 6 mesos i va acabar sent més d'un any, i de fet hi va haver seriosos dubtes de si ho farien o no. La realitat és que al final els militars sempre s'han quedat, fins i tot quan han cedit el poder, s'han quedat en un segon pla i s'han reservat una mica la possibilitat de tornar a la primera línia de la política en el moment en què consideressin oportú o necessari que ells fessin aquesta intervenció. Aleshores, al final, perquè, diguem, ells marquen el temps, ells marquen el full de ruta i ells al final marquen en a quin moment se celebren o no les eleccions. Les parlamentàries, diguem, les legislatives s'acabaran celebrant, possiblement no tardaran tant. El que es clau aquí és saber si seran suficientment inclusives per ser considerades legítimes o no.
Veient aquesta situació amb una mica de perspectiva, l'Egipte actual ha millorat respecte a l'Egipte de Mubarak?
Hi ha evidentment coses que han empitjorat, és a dir, els nivells de repressió són més elevats que els que hi havia durant l'època de Mubarak, ara en aquesta última fase, sobretot en aquest darrer any. Aquesta qüestió de les condemnes de les penes de mort, això demostra fins a quin punt, diguem, la situació, diguem, no està anant per bon camí. Els mitjans de comunicació, que semblava que s'havien alliberat una mica més, han tornat a convertir-se en instruments de propaganda de la narrativa del règim. I la situació, per exemple, pel que fa a la dona, és tan o més complexa del que era abans, sobretot pels nombrosos casos d'assetjament sexual, però també és veritat que hi ha algunes coses que han canviat i que han millorat, sobretot la percepció de les persones amb el seu potencial, la seva capacitat de canviar les coses, el seu empoderament com a ciutadans, la seva consideració personal d'ells mateixos com a ciutadans capaços d'intervenir en el procés polític. Hi ha també més llibertat, és a dir, sí que és veritat que hi ha un entorn de repressió en aquests darrers mesos a mans de l'estament militar molt fort, però la gent té menys por a dir les coses, sap que s'hi juga i que s'hi juga molt. Hi ha uns sectors de la societat que no estan disposats a cedir aquests petits guanys pel que fa a llibertat d'expressió o a capacitat de manifestar la seva opinió públicament, i que continuen lluitant a pesar de que es trobin amb molts obstacles, a pesar de que, per exemple, un dels fenòmens que exemplifica com ha anat la situació és un programa de televisió que tenia un impacte social enorme, que conduïa un còmic, podríem dir, no? Bassem Youssef, que tenia un programa de sàtira política. Primer va començar a emetre per internet, després va començar a tenir el seu propi programa en un canal de televisió. Durant el govern de Mohamed Morsi va tenir problemes, va tenir denúncies per haver suposadament ofès a la figura del president, va tenir allò rifirrafes amb els islamistes, però no ha estat fins que han pujat al poder clarament els militars quan ell no només havia interromput el seu programa, sinó que al final la seva cadena ha acabat interrompent l'emissió del programa per estalviar-se problemes. És a dir, la censura ja no ha sigut només una censura per part del poder, sinó una autocensura per part del propi mitjà, no? Per tant, això sí que exemplifica que hi ha un retorn a certes pautes de l'autoritarisme que ja hi eren abans i a vegades fins i tot reforçades.
En un principi semblava que la primavera àrab s'estendia per tot el Pròxim Orient i el Magreb. Actualment, però, aquesta terminologia s'ha apartat i es parla dels conflictes bèl·lics i polítics en països concrets. S'ha acabat la primavera àrab?
Bueno, d'entrada, no sabem, és a dir, és un procés i evidentment és un procés on es van encadenant una sèrie de revolucions o de revoltes més o menys pacífiques. S'ha acabat aquella onada, diguem, de contagi regional que hi havia. El que passa és que el que possiblement no s'ha acabat és la dinàmica de canvi. És a dir, continuaran passant coses, evidentment hi ha conflictes enquistats, hi ha derives que van a pitjor, però sí que hi ha coses que han canviat i que possiblement faran que la regió es continuï agitant encara molt més. S'està reconfigurant tota la regió, s'estan reconfigurant qui són els actors que tindran més pes en els propers anys, els efectes de la guerra a Síria poden fer canviar molt més les coses en l'àmbit regional i, per tant, diguem, s'ha acabat potser la il·lusió en un canvi ràpid i fàcil, però el que no s'ha acabat és la capacitat de canviar per bé o per malament. És a dir, hi ha canvis en els sistemes polítics, el que passa és que no sabem si aquests canvis acabaran conduint a democràcies i a més llibertat per les persones o aquests canvis acabaran conduint a sistemes polítics potser encara més repressius i autoritaris que abans o a conflictes enquistats, com és el que ens està passant ara mateix a Síria.
El conflicte d'Israel i Palestina pot afectar les relacions d'Egipte amb els dos països?
Bé, efectivament, Egipte sempre ha estat una part molt important en el conflicte al Pròxim Orient, sempre ha estat un mediador, Egipte té pla pau amb Israel, té una pau que a vegades és més freda, a vegades és més calenta, en funció dels moments, no? Les relacions per això hi són, i en aquests moments canvien molt les coordenades per ser qui són els actors, és a dir, pel fet de que a Gaza domine Hamas, que és un partit islamista proper als germans musulmans i, per tant, més proper al règim anterior, al govern anterior d'Egipte, que no pas al govern militar actual. De fet, l'actual govern d'Egipte és molt reaci, és molt reticent a donar suport a Hamas. De fet, no està facilitant les coses a Hamas amb el tancament de la frontera i està, diguem, propugnant-se o proposant-se com a mediador, però la seva capacitat d'influència sobre Hamas és relativa, tenint en compte que les relacions no són gens bones. I, de fet, una de les acusacions que pesen sobre Mohamed Morsi és la d'haver ajudat a Hamas durant el seu mandat de president i haver donat recolzament a Hamas, etc. No? Per tant, les relacions no són el més fluides possible i, per tant, Egipte té un posicionament ara una mica complicat per poder esdevenir un mediador imparcial o un mediador que pugui afavorir els interessos dels palestins en aquest moment.
La comunitat internacional vol un món àrab desenvolupat econòmicament, política i social?
Home, ho hauria de voler, entenc que hauria de ser així. Vull dir, la voluntat de tots hauria de ser que Egipte fos un país lliure, un país democràtic, un país on hi hagués igualtat, on hi hagués oportunitats per tots, no? El que passa és que si parlem de la comunitat internacional de manera general, si parlem de les persones, si parlem dels interessos dels països respecte al que passa a Egipte, això ja és diferent. És a dir, els països el que passa és que reaccionen, més que actuar moltes vegades, reaccionen en funció dels seus propis interessos, fent una lectura, diguem, interna del que passa a un país veí. Per tant, el que ens hem de plantejar és quin és el posicionament que ha tingut els Estats Units o la Unió Europea respecte al cop d'estat militar del 3 de juliol passat, per què, diguem, aquest cop d'estat no s'ha condemnat, per què s'ha avalat una deposició d'un president escollit democràticament, no? Quins són els mecanismes pels quals, diguem, s'ha fet aquesta acceptació de l'statu quo actual d'Egipte, no? I això és el que ens hem de qüestionar i segurament la resposta no és molt més complicada que pensar que aquests actors, Estats Units o la Unió Europea, han respectat, diguem, bueno, doncs això és el que més o menys la majoria d'egipcis vol o sembla que han recolzat, no és democràtic, no és democràcia, però ho acceptem perquè al final, diguem, acceptem el que no ens compliquem la vida a intentar, tot i que la Unió Europea és veritat que va intentar mediar entre islamistes i militars després del cop d'estat, van intentar reconduir la situació i no ho va aconseguir. Estats Units, de fet, també va intentar recolzar en el seu moment el govern escollit democràticament, però un cop els militars van prendre el poder altre cop, diguem, el primer moment sí que van suspendre l'ajuda, però després la van reemprendre aquesta ajuda, diguem, acceptant que al final això és el que hi ha i acabem negociant amb el qui mane i no ens compliquem la vida, no? Perquè al final el que sí que ens ofereix el govern militar a Egipte és una estabilitat i una seguretat de que les coses aniran com se suposa que han d'anar, no? És a dir, les relacions amb Israel no es trencaran, actuar actuarà com més o menys esperem que actuï.
Molt.
I llavors és una lectura més aviat interna i no pas pels interessos dels propis egipcis.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Lourdes Vidal, ha estat un plaer.